Més informació a ib3notícies.com. Replà, Araceli Bosch i David Oliver, IB3 Ràdio.
AEMET ens ha informat avui ben prestat a les 7 des de matí que es dia començava cobert de nígols i amb precipitacions febles i pràcticament generalitzades. La tendència és de cel poc ennigulat a partir dels migdia sespitiuses i a partir de mitja hora baixa a Mallorca i a Menorca. Temperatures màximes entre 30 i 36 graus. David Oliver, com anar?
Bé, mira, avui m'he aixecat amb aquella il·lusió de qui ha sentit ploure de nit. Una brusca de més allò de ploure bé, eh? Perquè avui no era una barrombada. Aquell ploure bé que dius, mira, ara això...
Que fa l'horeta de banyar.
Sí, 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 sí. Però està com un miratge.
Sí, però estava fosquet avui de matí, es dia. Xerrant dels temps, que és un tema recurrent, però ja vos avisam que no serà una conversa com aquesta que acabem de tenir, una conversa d'ascensor.
Sí, sí, sí. Tot d'una connectarem amb experts, com n'Agustí Jansà, és director de l'AEMET a Balears, amb l'investigador del CSIC, Alejandro Orfila, expert oceanògraf, i amb el professor de la Universitat de les Illes Balears i geògraf, especialista en riscos naturals, Miquel Grimal Gelabert. Però qui també mos parlarà dels temps és en Joan Ferrés, que se troba a Montuïri amb una persona que fa xarxa meteorològica, podríem dir-ho així, un gran aficionat com és en Tomeu Mateu. Joan, com estàs?
Què tal, David? Com està, Araceli? I doncs mira, vengo fins a Montuïri per veure com se fa aquest seguiment, no? de meteorologia, de clima, com tu deies, David, com parlar amb una persona que forma part d'aquesta xarxa d'aficionats a tot això de la meteorologia que tinc aquí de vora, que és en Tomeu Mateu. Què tal, Tomeu, com estàs?
Com estàs? Bones tardes.
Tomeu, conta-mos, perquè m'hauràs de fer ja una mica valoració d'aquesta poca pluja que ha fet aquí avui. S'ha notat res o no?
Ah, si han estat dos o tres litres o només ha plogut. De totes maneres, a Menorca, de llevant de Menorca, sí que ha plogut bastant, De Meó cap a Sant Lluís, allà, 30-40 litres.
I què m'ho espera per la resta d'avui i aquesta setmana?
Sol i calor.
Sí, això sí.
De totes maneres, a partir de demà es poden tenir alguna tempesta, sobretot a les nostres illes.
I del David, ja veus que en Tomeu ja m'ho dona una pista que aquí no només controla l'interès que tens d'aquí de Montuïri voltant, sinó que pega arreu, Així que
sí,
ja et vols tenir aquest primer abans, de temps per aquests dies. Però d'aquí una estona en parleu una estona més perquè hi ha molt per analitzar.
I tant. I a més, jo no sé tu com ho dut, Joan, però jo crec que és un dels estius que la gent està arribant a final d'agost, ja quasi som a principi de setembre, no? Amb més ganes de veure ploure, Tothom està... Jo no sé si ets la calorada que han passat, però tothom està... que plogui, hi ha com una necessitat, Sí, sí.
Sí, 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 efectivament. I de fet, en Tomeu abans ho parlàvem. Quines ganes teniu de que plogui, no?
Ara sí, ja s'enfadarà jo, el que diré. Però per nosaltres, al final, la meteorologia, mos agradaria que cada dia fes un Sant Llorenç sense morts, així de clar, que aquí hi haguessin 300 litres cada dia.
Carai.
Aquesta és la veritat. Fins a la meteorologia, m'agraden les situacions extremes, tempestes fortes. Ahir, el desastre que va fer a Catalunya...
Que la brusa tan gros.
Una nina. Però aquestes pedregades, les que m'agraden.
Sou una mica durs, Sí, sí.
I de ser, ja t'he dit, tu has encetat aquí un punt que, com veus, en Tomeu també ho segueix. Que hi ha ganes de pluja i ells més que la resta, com veus.
No bastaria xerrar d'estens dins un ascensor amb en Tomeu, veïm, No mos bastaria pujar ni 10 pisos ni 12. Escolta, Joan, després tornem a connectar amb tu, val?
Vinga, perfecte, fins ara.
Fins ara, fins ara, per cert. Ai, segur... Digues, digues.
D'això, Araceli, un dia m'agradaria que féssim un tema periodístic que es vincula la cultura de l'espectacle, que se diu, amb l'evolució climàtica. Perquè crec que patim d'això. Volem veure l'apocalipsi, tu.
Sí, però volem veure mira, patar, després ho demanarem als nostres convidats. Però, mira, parlant d'apocalipsi, de cinema i sí. fets tràgics, tal dia com avui moria Lady Di, fa 25 anys.
Sí,
molts ho recordam, bastant aquest dia, altres direu, ui, aquesta era una que sortia una pel·lícula, i d'un poc en més, o no? Però és vera que poques persones com ell hauran generat més notícies, més rumors, més portades, de tot tipus, eh? Pel·lícules, documentals com Lady Diana Spencer, Lady Di. De fet, n'hi ha que encara pensen que la seva mort no va ser tan casual. Va passar a París, tal dia com avui fa 25 anys, o un túnel de vall al riu Sena. Aquell dia també va morir Dodi Alfayet, que era seu amant, i el conductor del cotxe, en Henry Paul. Més de 32 milions de persones, 32 milions de persones, varen veure el seu funeral per televisió dia 6 de setembre.
Sí, és curiosíssim això, perquè en tots els respectes passa persona, i a més en tota aquesta aureola de persona perseguida per paparazzis que acaba tenint un accident, cosa que també posa en el món dels mitjans de comunicació en entredit. Però aquells que un dia desconnectaren de tot allò que té a veure amb famílies reals, tot això m'ho sona tan
és impossible desconnectar de la família real, veritat.
No, te promet que no.
És impossible. Sí. Perestroika, tot en K.
Tot en K, molt en
K. Aquesta és bona, eh?
Sí, sí.
I de perestroika, que molts vos sonarà K, però sobretot hem de relacionar amb en Mikhail Gorbachev, el darrer president de la Unió Soviètica, que va morir vespre. Aquest de les fotos en Ronald Reagan, que és història d'ahir, però també història del món en què vivim avui.
Sí, i tant. Somo, que jo sempre vaig pensar que duia un mapa tatuat en el crani. Era brutal, aquella taca que tenia.
És que tenia aquella taca que pareixia un altre... Sí, un país, no? Un país més, una sessió.
I tant, i tant. I a més, és una persona que no sé com ho veus vosaltres, però tenc la sensació que va fer-se... passa cap a caure a la Unió Soviètica, però que tampoc la Rússia que va veure venir era la que ell volia.
No, de fet, va ser molt crític en la Rússia que veia venir. Però vinga, tornarem en el tema en què hem començat, que és el dels temps, perquè ja ho deia en Tomeu Mateu, no mos hem d'equivocar d'ordre, en Tomeu Mateu, en aquestes darreres setmanes d'estiu són habituals les tempestes intenses i fins i tot algun cap de fibró, calabruix, aquestes bolles de gel que deia com s'es que hem vist caure a Girona, que de veres, escoltau. Se sent d'aquella manera, però impressiona veure pedres caure dins una piscina, és això que ha compartit a Twitter una veïnada d'una piscina de la Bisbal d'Empúries, que és impressionant. De fet, ha hagut un fet tràgic,
sí,
deia en Tomeu.
Sí, un infant de 20 mesos ha mort després d'haver-li caigut una bolla de calabruix damunt el cap i s'ha hagut d'atendre desenes de persones sense comptar danys a cotxes i d'altres objectes o instal·lacions. L'aigua de la mà, molt calenta, podria ser una de les causes d'aquestes tempestes violentes, però segurament no serà l'única raó per explicar aquests fenòmens.
Volem comentar amb n'Agustí Jansà, que ha estat director d'AMET a Balears, avui jubilat, però un home amb actiu. Jo crec que no el deixem jubilar-se del tot, en Agustí Jansà. Agustí, com està? Benvingut.
Hola, bé, bé.
No, no te deixem jubilar-te del tot?
Quasi que no.
també
mateix.
Sí, ja, i t'agraïm que siguis aquesta estoneta aquí. Tan sorpresa aquestes bolles, perquè és que són com a pedres, com a bolles de gel, aquest calabruix que hem vist a Girona.
Uns quants dies abans els havíem vist a Menorca.
Sí.
A Menorca, la part oriental de Menorca, en particular l'O i el Sant Lluís, hi va haver una pedregada, no me recordo el dia exacte, però devia ser dia de nou. I de nou d'agost va caure una pedregada impressionant amb en blocs de gel, diguéssim, de gran tamany, que van copejar cotxes, van fins a ferir a persones, encara que no hi va haver, afortunadament, res de gravetat.
Sí, sí, no ha estat tan dramàtic, però, clar, dius, bé, sa paraula és pedregada, és que sí, són pedres de gel, això.
Sí, sí, en aquest cas és apropiat de les pedres.
I tant. I en els darrers temps mos hem acostumat a conèixer el nom de les tempestes, a saber l'existència de danes, no? I ara podem sumar-hi el Medicane, que vendria a definir-se com huracà mediterrani. És un fenomen estudiat, aquest tipus de fenomen d'huracà?
Ja fa anys que s'està estudiant aquest tema. Diguem que la primera constància que se'n va tenir, constància, doncs va ser cap als anys, principis dels anys 80, cap a 1980. Són les primeres evidències que hi havia aquest tipus d'estructures que se produïen de tant en tant, se formaven de tant en tant dins del Mediterrani. No és que sigui un fenomen molt freqüent, de fet només se formen un, dos o tres anys en el conjunt de tot el Mediterrani, per tant no és un fenomen tan freqüent com les tempestes típiques de la tardor ni tan freqüent com els grans rigats també d'aquesta època. Però vaja, com dic, sí, fa bastant de temps que s'està estudiant, no és una novedat.
No és una novedat, però històricament parlar dels anys 80 tampoc has anat tan enrere. Podríem dir que és impropi del Mediterrani o és un fenomen des del punt de vista històric relativament recent o diria que anteriorment ja existia?
Per suposar que existia, o jo donaria per suposar que existia. El que passa és que diuen que per tenir evidència s'havia de veure l'estructura. I per veure l'estructura necessitaven satèl·lits. I satèl·lits, diguéssim, abans dels 80, satèl·lits meteorològics no n'hi havia, els llums començaven. Per tant, no se tenien aquest tipus de constàncies. Els sistemes d'observació, és curiós, en aquest sentit, els sistemes d'observació que se van desenvolupant i milloren com sistemes de radar, com sistemes de satèl·lit mateix, doncs aquests sistemes permeten veure coses que, bueno, que abans no se coneixien, però no se coneixien no perquè no existiquessin, sinó perquè no es veien.
Perquè no se podien observar, clar. I Agustí, de tota manera, tenint present un estiu com aquest, més enllà de registres que tinguem o no tinguem, quan parlem de temperatures tan altes, sobretot les enregistrades a la mà, això fa preveure determinat tipus de fenomen meteorològic a final d'estiu o a principi de tardor?
Això tot sol no. Diguéssim que la temperatura de la mà elevada o més elevada que la normal afavoreix que se formin fenòmens de tipus violent, com poden ser les tempestes importants, com poden ser els grans rigats, com poden ser calabruixades, com poden ser fiblons. Tot aquest tipus de fenòmens estan afavorits per una mà més calenta que la normal. Però una mà més calenta que la normal no vol dir que aquests fenòmens s'hagin de presentar amb una manera o amb una violència superior a l'habitual, perquè la temperatura de la mà és únicament una font d'energia, un factor del conjunt dels que desencadenen aquest tipus de fenòmens. Fa falta que hi hagi estructures meteorològiques de sobretot a l'atmosfera superior que permetin que se desenvolupi, que s'alliberi l'energia que està continguda a la atmosfera baixa a través d'aquesta escalfor de la mà, com dic, per això. Per tant, dir, no, aquest estiu està molt llarg, aquest estiu està molt calent, i aquest estiu la mà s'escalfa molt, però tot fins aquí tot és cert. Però d'aquí se dedueix que les tempestes que hi hagi aquesta final d'estiu i aquesta tardor seran més violentes que mai. Bueno, pues això no se pot assegurar. És cert que ja n'hi ha hagut algunes de violentes. La tempesta que el dia 18 del mes d'agost va travessar les Illes Balears pel nord, que és cert que no va ploure totes les Illes Balears, però el nord va ploure bastant, i el nord de Mallorca també. Aquesta tempesta va venir acompanyada d'un festival, diguem, de llamps, i se va anar intensificant com una estructura complexa, gran, de tempesta. Se va anar intensificant i va córrer cap a Còrsega, cap a Itàlia i cap a Àustria, fins i tot, produint un tipus de fenomen de vent molt violent que als Estats Units el coneixen per nom de derecho, que seria per contrastar un tornado, diguem, no? I aquest fenomen es va produir. I aquest fenomen és un fenomen molt, molt violent. S'hauria produït aquest fenomen sense que la mà estigués tan calenta? És molt, molt difícil de contestar aquesta pregunta, és molt difícil de contestar, perquè podria ser que no hagués succeït, si la mà no hagués estat tan calenta, però no podem assegurar, s'haurien de fer investigacions molt profundes i molt particulars per poder-ho determinar d'una manera clara.
Uh-huh. Idò, Agustí Jansà, gràcies per aquesta estona en el replà i sobretot per ser sempre tan amable i estar dispost a atendre-nos. Una abraçada des del replà d'IV3 Ràdio.
Gràcies a vosaltres. Una abraçada.
Por fin a tu casa. ¿Qué has visto en tu viaje por tierras lejanas? Caí entre la bruma de 12 montañas, vagando por 6 autopistas cortadas, en medio de 7 bosques callados, perdido en las costas de negros océanos. Subí a 10.000 millas hasta un campo santo. Llegará, 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 llegará la tormenta que anuncia el cielo.
Ai, aquest cel, que no deixen de mirar. Aquí en el replà, ja sigui perquè partim cap a la lluna o perquè plou i mos hem de fixar en tot el que passa. I també un poquet a la mà, que ara parlàvem d'aquesta mà calenta que hem notat tant a la Mediterrània aquest estiu. Anem a parlar amb Alejandro Orfila, ell és científic titulat d'Estesic, investigador CIMEDEAN, es Departament d'Oceanografia i Canvi Global. Alejandro, benvingut al replà d'IV3 Ràdio. Com estàs?
Molt bé, molt bona tarda.
Bones tardes i gràcies per atendre'ns. Alejandro, ara diries que miram la mà o s'oceà més que mai?
Bueno, no sé si més que mai o no, però ens estan donant compte de la importància que té el manco socialment, la importància que té l'oceà com a element fonamental de la revolució del clima.
Perquè tu estàs en el Departament d'Oceanografia i Canvi Global, per tant, aquí ja mos dones una pista d'aquesta relació entre l'oceà i el que és el canvi global, no?, que mos toca viure. Com és aquesta relació, aquesta interacció entre el comportament de l'oceà i el canvi global?
Bueno, l'oceà no és una parte importantíssima de la biosfera que tenemos, bueno, de la biosfera del planeta, y como tal regula, entre otras cosas, es elemento fundamental de regulación del clima del planeta, no solo del clima, sino que gran parte del CO2, por ejemplo, que se está emitiendo en la atmósfera, pues lo está absorbiendo en estos momentos el océano, ¿no? Sí. Con importantes consecuencias, es decir, acidificación, pérdida de ecosistemas, tiene un papel absolutamente importante en todo lo que es los ciclos climáticos y biogeoquímicos en el planeta.
Sí, Alejandro, precisament mirant la mà i la temperatura de la mà, ara l'altre dia vàrem entrevistar una col·lega teva, la Núria Marvà, i parlàvem de Posidònia amb ella, i mos deia que el llindar on la Posidònia se pot arribar a trobar bé serien els 28 graus, però més que això ja era problemàtic, no? I vàrem estar mirant la successió de registres de temperatura d'aquella setmana i estàvem 28, 29, 28, 29. Molt de dies de 28, i per això que no baixàvem dels 28. Podem afirmar ja que la mà està més calenta del que és habitual? Els registres anteriors no havien arribat a assolir aquesta temperatura tan alta de forma continuada?
Es un hecho, es un lo que decimos en ciencia es un fact, ¿no? Es un hecho, o sea, sí. Estamos sufriendo, bueno, lo hemos vivido todos este verano, ¿no? Constantemente, pues, olas de calor. Hemos tenido en las Baleares semanas que batíamos récords, ¿no? Y la semana siguiente mejor, y la semana siguiente así sucesivamente. Y el océano, pues, no es ajeno a lo que nos está sucediendo. Nosotros lo vemos en la atmósfera y el océano, pues, está reflejando lo que está sucediendo en la atmósfera. Se está hablando mucho de la tropicalización del Mediterráneo y vamos hacia allí. De hecho, nosotros hemos estado trabajando en los últimos meses por distintos proyectos en zonas costeras en las Baleares, y estamos sorprendidos de encontrarnos con temperaturas incluso a 15 metros de profundidad, en torno a 28, 25 grados de temperatura. O sea, son temperaturas que ya están, que están gozando ya la tropicalización. Supongo que Nuria os lo comentó, la posidonia está sufriendo un estrés bastante importante, pero es el estrés que están sufriendo otros ecosistemas. Por ejemplo, todo el mundo conoce lo que está sucediendo con los arrecifes de coral, ¿no? Sí. El blanqueamiento de la piel de coral, etcétera, etcétera. No es tanto por temperatura, pero sí por acidificación, es decir, el pH del océano, del mar baja por la absorción de CO2, y los ecosistemas están sufriendo muchísimo, y evidentemente es un... eso lleva a lo de oceanografía y cambio global. O sea, el océano es tremendamente importante para regular todos los procesos biogeoquímicos del planeta, pero también como un punto de atención, ¿no? Es decir, los efectos antropogénicos están en estos momentos expresando bastante a todos los ecosistemas, no solo sí. A nosotros que sufrimos el calor, etcétera, pero sino a otros ecosistemas.
Alejandro, amb això, te volia comentar una cosa que té a veure amb això, perquè parlant de precisament el que són uns entorns que tenen uns ecosistemes definits, i perdona perquè és un terme que no voldria que generés ara aquí un tremendisme, però he parlat amb persones que em deien el Mediterrani, i no se referien a la mà en aquest cas, se referien a la part terrestre del Mediterrani, no va cap a una tropicalització, va cap a una desertització. A la mà estan pensant que anem cap al Caribe o és una altra cosa?
Es una muy buena reflexión. Es una buena reflexión porque yo entiendo la desertificación en tierra como un continuo del mar. A mí, por ejemplo, bueno, yo trabajo en sistemas costeros, ¿no? Fundamentalmente, y cuando me hablan de playas, para mí una playa es un elemento de protección costera, es un elemento preferencial de protección costera, que está formado por la playa sumergida, por la emergida y por un sistema dunar. Uh-huh. Piensa que en estos momentos en las playas, en Baleares, por ejemplo, sistemas dunares pues prácticamente no existen. Existen en muy pequeños sitios, cuando antes, hace 50, 60, 80 años, pues todas las zonas costeras eran sistemas dunares. Todas las zonas costeras entendidas como terrestres eran sistemas dunares. Cuando hablas de desertificación, tanto en tierra como en el mar, yo veo como un continuo. Es decir, vale, yo puedo tener un desierto en tierra, pero si yo pierdo ese ecosistema, que es la posidonia oceánica, piensa que la posidonia oceánica no es un alga, es una planta. Es una planta con una función fotosintética, con unas cantidades de servicios ecosistémicos brutales. Uno de los motivos por los que tenemos el agua tan transparente en las Baleares, por ejemplo, es precisamente por esa función fotosintética. Pues si yo pierdo ese ecosistema, estoy perdiendo una biodiversidad brutal. Es decir, estoy en algún sentido hablando de una desertificación de una zona marina, ¿no? Entonces, yo veo que no hay muchas diferencias entre hablar de efectos. Exactamente. Y quien quiera ver cosas distintas, pues que las vea, pero no lo son.
I aquesta reflexió de si ja anam, també moltes vegades diu, encara estem a temps, no?, de revertir aquesta situació. Encara estem a temps, perquè et dona sensació, tu deies això, de rècords les estan batint contínuament. Encara estem a temps de revertir aquesta situació?
Bueno, vamos a ver, yo no soy experto en nivel del mar ni temperatura. Yo hablo con compañeros míos de aquí del departamento y con colegas internacionales de si estamos a tiempo de revertir la situación. La respuesta que me dan ellos, que sí que son expertos, es no. La respuesta es no estamos a tiempo de revertir. O sea, se puede minimizar, pero no se puede volver a una situación, o sea, no se puede volver atrás. ¿Significa que no tenemos que actuar? No, no significa eso. Pero que la curva ascendente que tenemos desde finales del siglo XIX, y sobre todo el siglo XX, con los efectos de la industrialización, pues están ahí y van a seguir. Es decir, la inercia está allí y no va a revertirse de momento.
Però bé, com deies, no podem deixar d'actuar. Alejandro Orfila, gràcies per aquesta estona en el replà.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Que vagi bé.
Una abraçada. Ciao, ciao.
Arriba l'hora, em dóna el cava i el poso en fred. I arriben l'Héctor i la Clara, porten la nena dormida en el cotxet. I obro la porta a la Judit, avui ben sola, m'encanta el teu vestit. I va arribant tota la colla quan sona taula.
Ja no volem això enfonsar-vos en aquestes hores de sora baixa.
Ja ho farà el cel.
El missatge que mos donava ara en Alejandro Orfila és molt clar. I és que veient el que passa, també tenen aquesta sensació, que no hi ha marxa enrere, però que no per això mos han de creuar de braços.
S'ha
de seguir actuant.
Se tracta de no fer el pitjor de la copota. Sí?
Efectivament, s'ha de seguir actuant. Vinga, ara fem una petita pausa, que hem deixat en Joan Ferrés a Montuïri, amb en Tomeu Mateu, un expert homo d'observació dels temps. Aquest sí que era un poc cenizo, que diu que li agraden ses pedregades, però bé, ara mos explicarà perquè està clar que vol marxa.
I aquell d'art imaginat...
A IB3 Ràdio, El Replà. Escoltau la ràdio pública de les Illes Balears.
Reutilitzar amb roba, reutilitzar amb cotxes, reutilitzar amb tecnologia i ara també reutilitzar amb aigua. Sí, a les Illes ja tenim les infraestructures necessàries per reutilitzar prop del 30% de l'aigua que gastam. I si tu també t'hi vols sumar, a aigua.caib.es trobaràs consells per reutilitzar i estalviar fins a 200 litres d'aigua per setmana. L'aigua és vida. I per sort, en té moltes. Govern de les Illes Balears.
El dia ens avançam i començam amb els senyals horaris de les 9 en punt. Tenim ganes d'informació, ganes d'actualitat, d'emoció, ganes de voltros, els nostres oients, en rigor, pluralitat i un somriure. Ganes del dia.
El dia, amb Maria Ferrer. Cada dia a les 9 del dematí, a IB3 Ràdio.
A partir de dilluns, 5 de setembre.
Escoltau la ràdio pública de les Illes Balears. El Replà.
I pluja, i pel que hem vist en Tomeu Mateu li interessa més la pluja, però bé, el temps interessa. A Balears ja segur que hi ha una ampla xarxa d'aficionats a la meteorologia que comparteixen informació i que en fan difusió, i en Joan Ferrés és justament amb en Tomeu Mateu Montuïri. Joan,
què tal, Araceli? Idò, sí, jo sé que és... fins que esperàvem a tornar a entrar aquí en directe, en Tomeu me contava anècdotes d'aquesta afició, passió, o fins i tot, jo diria, no sé si friquisme o bogeria, com diu en Mateu, que té aquí de vora, en Tomeu, perquè sí, són molts anys de crear xarxa, i Tomeu, ara que en xerràvem amb tu, en el principi, quan no hi havia internet, tot era molt diferent. Tu no sabies que hi havia més gent com tu, per dir-ho de qualque manera, no?
Només miràvem la televisió i gravàvem els temps, i gravàvem el Meteosat, i el vídeo, llavors, per avant i per darrere, per avant i per darrere, les imatges del vídeo. I no sé quant de vídeo s'ha espanyat, de tant d'emplear el dos, i miràvem els temps, i jo quan era petit, record que anava... Hi havia una biblioteca de la Caixa, que de bona cort, i hi havia l'ABC d'aquell temps, a traçar, però tenien els mapes mapes d'estens, i jo disfrutava d'anar a veure els mapes d'estens.
Ja ve de molt petit, i ho dèiem ara, hem parlat també amb altres companys, avui en el programa, aquesta xarxa que heu creat de Balears Meteo, però clar, tu en el principi me deies que te senties molt tot sol en el sentit que deies sóc raro jo d'aquí, perquè clar, no coneixis que hi havia més persones com tu, no?
Ostres, te pensaves que eres un bitxo raro. I això encara hi ha gent, que més joves, aquesta generació d'ara, no? Perquè ja han viscut internet. Per veteran que tenien 50, 60 anys, a vegades han xerrat, clar, havien sortit de l'armari, estàvem com en botxes que miràvem en ningú tot el dia, perquè quan plou, la gent s'amaga. I nosaltres no anem per davall la cera, sinó que sortim per mig d'esquerra, perquè volem que s'aigua, com esquerra, que damunt és paraigua. M'entens? Jo recordo que un pit vaig anar, com anar un... un sopar, recorda, era l'hostal d'Esplà, i era l'octubre que fa una higada, i la senyora me deia, entra, que plou molt, i jo no, ja volia estar fora, ja volia que s'aigua m'aquí hi hagués damunt.
Ara que mires enrere, te puc demanar, si mos pot contar una data, tot el que m'has dit ara, que te relaciona amb el jutge Castro i amb els temps, mem, amb aquest concepte. Explica'm això, perquè també defineix un poc.
Aquest jutge Castro, jo vaig tenir el jutge substitut un estiu, quan i les guàrdies que les cobres...
Les feien jutjats i...
Les cobres, va dir, vos convidaré a sopar a un meson d'aquells bascos. I anàvem a un meson basco, i però resultava que no tenia finestres, era molt tancat, i aquell vespre se va posar a fer una tempestat, i ja han situat per tot Mallorca, jo histèric, jo el que volia, jo passava del menjar, jo volia veure llans. I se'm va acollir per dir que no me trobava bé i que m'havia d'anar con nostre a mi sopar. I, bueno, i el que vaig fer va ser partir tot la nit en calçat amb pestes.
Clar, perquè és a dir, ni una convidada del jutge Castro a un meson supera el pla que és d'una tempesta. No n'hi ha res que superi una tempesta.
Si jo el dia que mai casat plovia, era al restaurant cada dos minuts, ja sortia de fora a veure ploure. Perquè mos guanya, aquesta passió mos guanya.
Fins i tot celebracions com Nadal i altres celebracions, igualment la teva família sap que tu has de mirar el temps.
El primer és el temps, llavors l'altre.
Ara una curiositat també, entrant aquí més intimitat, segur que d'aquesta xarxa d'aficionats i aficionades a la meteorologia, aquesta afició tan grossa, Ventura haurà d'oir més d'una separació, o no?
Jo crec un parell que s'han separat. Ara, si s'han separat de muda d'això, no.
Ha superat la passió per temps a la passió amorosa.
Però, vamos, no, però les teves parelles el duen bé, te coneixen i saben el que pot fer. I ja te coneixen, ja te deixen. Et dius que plou, ja saben que s'han d'oblidar de tu i demà ja mos tornarem a veure. I això, eh?
Tomeu,
ara, en internet està més a casa, perquè mirem molt, seguim tot el temps a través d'internet i està més inconòs. Tantes goitàvem més per les finestres, ara no goitant tant.
Mirau les pantalles.
De certa manera hem perdut un poc, perquè no miram tant el cel, miram més els mapes i el Meteosat i el radar.
Tomeu, per cert, ara aprofitant, podem fer una crida per tota aquella gent que te segueix per Facebook i altres xarxes, que s'acalmin un poc, per dir alguna manera, perquè hi ha moments que per mi la gent te demana massa coses, i fins i tot m'has dit, qualcun me'n vaig de viatge tal dia, m'has de dir si farà bon temps, tenc una comunió, tenc unes noces, i hi ha un moment que tu ja no dones abast, no?
Això no em fa greu donar la previsió, el que passa que hi ha gent que te demana el temps un mes antes, i jo un mes antes no he dit, jo no som la bruja Lola, així de clar, nosaltres, és que jo realment, el temps que farà passat demà, és que no ho sé, tenc una idea, però la gent se pensa que nosaltres sabem que a Soia a les 10 del matí demà plourà. No ho sabem.
I t'ho han demanat, eh?
Sí,
tan concret.
Cada dia avui mateix.
Què t'han demanat avui, per exemple?
A veure si a les 10 s'acabaria de ploure. T'hauria de ploure.
I quina resposta dones, en aquest cas?
No, simplement he contestat no.
I ja, que cadascú interpreti com vulgui. Tomeu, tu des d'aquesta xarxa també que heu creat, que l'important també és, quan vos vareu conèixer tots i totes, és a dir, vareu fer com, crec que vau fer una primera trobada de germanor, no?, per crear el que ara ja existeix, però tot té un inici, no?, en aquest sentit.
Sí, ens vam conèixer pues, fora de metodologia, i és que eren de Mallorca, mos vèrem fer un sopar amb la Cota Santa Catalina, però això ja fa 20 anys. El que fem en sort de Balear Meteo, ara per Covid no ho hem pogut fer durant 2 anys, que curiosament el darrer sopar, perdona, el darrer dinar, faltaven 3 dies perquè mos tancassin. Fem, com se diu, a Sant Salvador a la nit, per mes de març fem una torrada.
I no hi ha molt de perill, també, en seguir... O sigui, no hi ha cert perill en seguir aquella tempesta, aquella pluja? No has tingut situacions de perill?
Sí, sí, hi ha. L'any passat em va passar un cap de fible per damunt de Villafranca.
Com va ser això, men?
Anava a passar per la carretera de Villafranca, que el Sant Tempesta era d'aquest temps, eh? I hi havia un cap de fible petitó i me va passar llum per damunt. El que passa que el cotxe de ment me va tremolar. Recordo que el meu fill que anava davant em va dir «Papà, què fas?» «No, no, què fas? No, el cotxe!» Que el cap de fibló me va passar per damunt.
Perdona, vas tenir més sensació de felicitat que de por, podem dir? O va guanyar la por?
No, puc dir, m'ha passat un cap de fibló per damunt, això és un trofeu.
Però m'hem d'anar a veure, tothom no podem promoure això, no podem promoure que la gent va cercar el cap de fibló.
I jo et dic, un dia vaig rebentar un cotxe perquè vaig tremar una tormenta i vaig passar per de dins i vaig xupar aigua i que el temps que eren injeccions cotxos i jo no ho sabia i vaig xupar aigua.
Se'n va anar el cotxe.
I el motor. I jo tenc el cotxe ple de... un dels cotxos tot copetjat de calabruixades, de pedregades, així.
I no te sap greu que se rompis cotxe si és per un calabruix per lo que veig?
Bueno, no, però primer disfrutar dels temps. I després ja serà el que sigui.
Bé, Tomeu, des d'aquí fem una que igualment que no se'n vagi la gent a cercar torrentades ni cap de fibló, oh. I Tomeu, hem d'aconseguir que tu tampoc hi vagis, eh? Que internet ja t'ha donat.
De totes maneres, nosaltres sabem, normalment sabem...
També, teniu més informació.
Sabem perfectament el que hem de fer. Quan enmig d'una tempesta estirem dins els cotxes amb el motor tancat i sabem que és el que hem de fer. Saber, es paria el veïn, però sabem... Com actuar.
Tomeu, no som una mica pesats tots quan feim previsions i no l'endevinau i vos deim no ho endevinar, no ho sabeu fer, viu dir que plouria i no plourà, no tenim poca paciència.
Sí, per això ja és una cosa que no has que fer. Fallar més que una escopeta de fira. I
quan... Se mos ho diuen molt. No?
I coses així, i ara l'altre dia l'ensaïment que estàvem en Valerta Taronja no plovia, i la gent de tot. Però ja no m'ho fa caig, això, ja en passam. Sí. Però llavors, quan plou, també li donen la bufetada. No?
Quan plou, orgullós et ja de mirar el que havia dit.
Mira, no espero. Jo sempre dic que les notes se fan al final, i n'hi ha que el primer dia ja volen... No, senyor, una situació dura 3 dies sense esperar el darrer dia a veure què passa.
Tomeu, deixa'm que t'interrompi un moment perquè segur que en David i en Araceli volen afegir algunes darreres preguntes. David, Araceli, ja ho veus, eh? Tomeu intenta no apropar-se en el cap de fiblons i té més informació que nosaltres, però bé, igualment seguim amb el missatge de que no hem d'anar a encalçar cap de fibló.
Sí, seria lo seu, evitar la situació, si possible.
Això mos ha quedat clar. Extrema, eh? Sí, sí. I després, bé, que també fan una bona feina compartint informació i tota aquesta informació a les estacions meteorològiques i fent difusió i fent xarxa. I nosaltres, si mos el trobam a l'ascensor, no sí. Li demanarem a quina hora deixarà no. De ploure, perquè no mos atrevirem.
Jo però... m'imaginar el jutge Castro encara en aquell restaurant.
Joan Ferrés, sí. Hem de fer una pausa per la publicitat. Gràcies per aquesta connexió i gràcies sobretot a en Tomeu Mateu, que ha estat molt entretengut escoltar-lo. Gràcies.
Gràcies, Tomeu. T'ho dic gràcies del programa. Gràcies per participar.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi bé. Adéu.
I aguantar un pan més de calor, que farà aquesta setmana.
I aguantar la calor, és el missatge que mos deixen, Tomeu. Gràcies. Washing away the weariness like tears. I can feel my troubles running down.
disappear into the silence, and I feel the rain falling on my face. I can say there is no better place than standing up in the falling down. In so much rain I could almost drown.
A IB3 Ràdio, El Replà. Escoltau la ràdio pública de les Illes Balears. El pop rock és a IB3. Rec Play. Repassant la història del concurs Pop Rock amb la participació de l'Ajuntament de Palma. De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Rec Play a IB3 Ràdio amb Mònica Borràs. Digues la teva. Participa amb nosaltres. Envia una nota de veu, fotografies o missatges de text al WhatsApp d'IB3 Ràdio. 646 93 45 01. 646 93 45 01. Forma part d'IB3 Ràdio. Aparta la teva visió o opinió. Participa. 646 93 45 01. Al WhatsApp d'IB3 Ràdio. A Mallorca, 106.8. El Replà. Araceli Bosch i David Oliver. IB3 Ràdio.
Aquí mos trobeu en el replà, mirant el cel, mirant la mà, els oceans i parlant amb aquests entusiastes de la meteorologia que ha dit en Tomeu que era un premi haver acabat dins un cap de fibló. Aquest home...
Que li hagués passat un cap de fibló per damunt.
Aquest home no té mesura.
És un altre nivell, eh?
Sí, és un altre nivell. És un home de risc i de riscos naturals. Parlarem ara amb en Miquel Grimal Gelabert, professor titular de Geografia Física a la Universitat de les Illes Balears, investigador responsable del grup d'investigació de climatologia, hidrologia, riscos naturals i territori. De molts temes podríem parlar amb vostè, Miquel. Benvingut al Replà d'IB3 Ràdio. Com està?
Molt bé, bon dia.
Bon dia. Hi ha temes recurrents aquest dia, si miràvem el cel i veiem o que no acaba de ploure o que si plou fa en forma de bolles de gel, com ha passat a Girona, de pedregades, que deien Agustí i Jansà que havien caigut també a Menorca. Diria que són fenòmens estranys, que són fenòmens cíclics, que tot això ja és, ha passat o que és habitual?
No, això són fenòmens d'esclima mediterrani i han passat, de fet, l'any 67 a Santa Maria hi va haver una pedrellada més grossa i amb absoluta certesa que no aquesta de Catalunya. I aquesta de Catalunya està fora mida.
Sí.
No són fenòmens estranys. El que podria ser estrany seria que aquests fenòmens passessin a ser molt més recurrents que no eren.
Ja.
Que passessin a més sovint. Però formen part del nostre clima mediterrani i no és que hagi canviat el món.
Ja, però segurament això que ara diu que passa més sovint, o com us deien Alejandro Orfila des del C5, no? Aquestes onades de calor que cada vegada són més habituals i més curtes amb els temps, no?
Doncs les onades de calor, aquesta d'enguany, és que tenim mala memòria, l'any 2003 va ser una onada de calor d'unes dimensions molt semblants en aquesta que hi ha hagut ara.
Sí.
I, clar, hi ha hagut gent que ja immediatament han vestit a dir. I pensava que ja l'estiu més fred que viure on seria. Aquestes persones haurien de pegar un top als morros perquè diuen una autèntica porqueda, perquè realment allò que pot passar és que en lloc d'haver d'esperar 19 anys, només hem d'esperar 13.
Ja.
I això ja serà en si bastant dolent. Ara, això de dir que allò que hem tingut és el millor que podem esperar, no hem de ser catastrofistes, però en la justa mesura.
Ja, ja, ja. Miquel, vostè investiga sobre riscs naturals. Què són vulnerables les Illes Balears?
Som molt vulnerables, perquè anem a veure, això és una combinació. El risc hi ha, són tres elements. Hi hauria un, és tenir un fenomen natural que sigui bastant fort. El Mediterrani, no? Un fenomen natural que si hi ha precipitacions molt intenses i pot haver vents de l'oquilitat molt forts, vents general molt forts, tenim això, sí. I també que les bruixades. Ara, és necessari que hi hagi un element humà que pugui patir d'any. I clar, no sé si ho pensem, en l'altre que vaig llegir, som dues vegades més que fa 20 anys.
Sí, sí,
per
sí.
Tant, un dels components d'aquesta equació ha doblat.
Ja.
I ja d'entrada diria que ja estem amb el doble de risc, perquè ja és doble de població. I si deixar i sumar que no hi ha hagut una ordenació del territori, com hi hagués pogut haver, i que la gent ha perdut la memòria o la cultura de risc, tenim molta més gent
ja.
I molt més ignorant. Per tant, ja no són dues vegades. Són dues vegades més persones i dues vegades gent més poc preparada.
I en tot el que sabem, la cultura de risc se va perdent.
Sí, la cultura de risc se va perdent. Em puc posar un exemple. La torrentada... Darreres torrentades. Altre temps, una persona mai li hagués pegat, pescat, travessar un torrent que hi havia molta d'aigua, perquè ja sabia que allò era molt perillós. I també, una persona no tenia la superbi que tenim la gent actual, de pensar, ja passaré amb un cotxe, aquí he de dir, no la guanyaré. O sol de 5 i he de dur el meu fill a llenguatge musical, i això hi vaig, que hagi on que hagi.
Ja.
Han perdut un poc aquell respecte o aquella por reverencial que s'havia de tenir. Diu, d'aquesta manera que plou, avui no hi vaig.
Ja.
Avui no ho faig. Ja no m'ho vull imaginar. Posaré un altre exemple. L'any 56 hi va una gran nevada. Hi va haver possessió de Serra de Montana, que estaven 15 dies totalment aïllats. Però aquella gent, com que tenia una cultura de fer sembla lo necessari, tenien la peixa plena de sobrassades, tenien llenya, i els ho trobaven tan contents quan havien passat. En la cultura d'avui en dia, molt més dependents, amb molt més mobilitat, s'ha perdut això. I després, una cosa, altre temps, teníem els padrins, que és una cosa que no té preu. Padrins i padrines, cada vegada havien de comptar, i dins aquestes comptadelles t'entrava aquella torrentada i que l'anava relatant un any, un altre...
La memòria, no?, que mos
consecutivament,
arribava.
Sí, i arribava a tenir com una espècie d'ADN social, si és que existeix això, que ja ho duia dins el cap. Jo recordo un home de Llorenç, anava amb la seva dona, que no era mallorquina, el dia de la torrentada... de l'any aquesta darrera, i de cop vol que aquella dona tura el cotxe, posa mai en rei i comença a córrer com un desesperat. I ja hi que tens, diu, què veus a torrentada? Perquè per aquí està molt, a part de gent que he viscut, ho vivia en comptat, sabia jo què era. I això és una cosa que ho estan perdent.
Parlem una mica també de la sequera. Estan parlant d'un risc o estan parlant d'una situació evitable quan parlem de sequera?
No, la sequera és un risc. És el risc que ha mort més gent en la història de Mallorca. No dic, perquè tothom diu, qui és el gran assassí de Mallorca? Una gran torrentada a la Riera, un cal de cinquè penjant a germanats. No, que ha mort més gent a Mallorca, ha estat de fam com a conseqüència de la sequera. I com la definiríem, la sequera? La sequera és quan la natura te dona més poca aigua que aquella que vol la societat. L'any 1613, per donar un any que va ser horrible a Mallorca, no sé què era, fora mida, fins i tot moltíssim de mallorquins van emigrar a Alacant, perquè no hi havia res per menjar. Era una sequera perquè no havia plogut en el moment de sembrar i en el moment de créixer el gra. Era una societat que demandava aigua per cereals. A les societats actuals, per què volem aigua? Volem aigua perquè mos podien dutxar, perquè podien rellar un jardinet, o perquè tenim molts elements de sordiari en els quals hi ha molta d'aigua. Per tant, ara és per un altre motiu, ara no és necessari que plogui ni la primavera, ni a la tardor, ara el que necessari és que plogui molt perquè tinguem recursos. Per tant, una societat patirà sequera a mesura que vagin canviant la seva dependència o l'aigua que vol.
Ja, ja. I, Miquel, parlàvem de fenòmens adversos, parlàvem d'aquesta cultura de risc. Aquests fenòmens adversos se poden evitar o mos han de preparar per quan arriben perquè són inevitables?
Aquests fenòmens no se poden evitar. Formen part intrínseca, igual que el nostre clima mos afavoreix moltíssim en qui hi hagi 3 mesos en els quals pràcticament no plou, les temperatures són molt elevades i una forta insolació, que això és l'avantatge del clima mediterrani, tot això altre també, o mos ho hem d'esperar, forma part del paquet, ho varen comprar o mos ho varen donar sense. Coses que se poden fer, sí que se'n poden fer, se'n poden fer per evitar que l'impacte, però evidentment evitar l'ocurrència difícilment. Quines són les mesures?
Sí.
Bàsicament, quines? Una que és preveure i ordenar el territori, és a dir, això és inundable, aquí no s'hi pot edificar o no se poden tenir segons quins usos. La segona seria educar. Educar i tornar a educar. Jo ho he dit, han perdut la cultura de risc, l'han de recuperar. Per què? Perquè ho important és que un, quan arriba a una carretera i veu que passa l'aigua damunt, no vulgui travessar el cotxe. Li sigui impossible, igual que quan tu vols anar per un vermell.
Ja.
No ho travessa. Per què? Perquè t'han educat. És una convenció. Això s'hauria de fer. I després, finalment, s'hauria d'actuar perquè hi ha infraestructures nefastes. Vull dir, hi ha ponts que són ridículs. Hi ha canalitzacions que fan ploresa i insulten l'intel·ligència. Però, clar, a vegades fan molt mal actuar dient què hem de fer.
Ja.
La llorella que s'hauria de fer immediatament és tomar 5 ponts. Però això, però és que no has fet res.
Ja.
O tomar una sèrie d'edificis que fan nosa. Vull dir, se podria actuar per evitar-los. M'he donat les 3 línies principals. Si se vol, s'hi pot afegir més. S'hi pot afegir més, però no s'ha de prometre ser una.
És a
dir, se pot millorar la previsió? Sí, però de res te servirà dir-te que te moriràs d'aquí 2 dies o aquest depèn de com curar la malaltia, que són aquelles 3 coses. Se pot fer net els torrents? Sí, molt millor si estan nets, però les torrentades, no és perquè es tornen, se vagin bruts, torrentades, perquè ve una barbaritat d'aigua, i no hi cap.
I no pot assumir el torrent, clar.
Sí, en tot això, Miquel, molt ràpidament, que se mos acaba el temps, però sí que hi ha una variable que el manco dins d'història dels darrers segles crec que no s'ha produït. Podríem parlar d'oscil·lacions climàtiques al llarg de la història de la humanitat, però el que és un increment de desnivell de la mà, com és que ara s'està produint i produirà, sí que és una variable, nova. Estem davant d'un risc desconegut? Vendran coses que no saben com afrontar?
És un risc desconegut, però pensa molt per la part humana. És un risc desconegut perquè hem edificat massa damunt la costa. Si jo tens el lloc d'estar arran de platja i hagués estat darrere el sistema de dona, l'únic que faria la platja és avançar a retrocedir un poc. Vull dir, anem a veure, és un risc perquè hem volgut edificar a primera línia. En moltes d'aquestes cases que van rodar amb aquest darrer temporal, perquè s'havia trecat molta aigua. Evidentment, se pot fer feina, i s'ha de fer feina, amb ordenació del territori, i anant o prevent això. Però és el que dèiem, un risc lent, implicable, però que per sort de la gràcia tenim molt de temps per adaptar-nos.
Idò, Miquel Grimal, Gelabert, professor, titular de Geografia Física a la Universitat de les Illes Balears. Gràcies per aquesta estona en el replà. Molta sort i bona feina.
Molt bé, moltes gràcies.
Fins aviat. All I do is pray the Lord above will let me walk in the sun once more. Can't go on. Everything I had is gone. Stormy weather since my man and I ain't together. Keeps raining all the time. Keeps raining
Oliver, un temps així de tempesta, escoltant na Billie Holiday.
Bé.
Ja si estem en hivern, s'afoganyen-se.
Sí.
Ara no faries un poquet així?
Sí, com que m'aniria cap allà. T'he de dir que una de les coses que he de resoldre, que me recorda cada vegada que ve pluja, és que tinc una finestra que me fa aigua.
I
no rip jo.
Saps que record sempre això, aquesta imatge de les pel·lícules de cinema, de la pluja, que un dia vaig sentir, quan algú està trist, plou per la finestra. És cert. Sempre les pel·lis, quan tens el protagonista trist, plou per la finestra.
Sí. Jo almenys si qualcú se posa trist i plou. A veure si ho arreglamos.
Vinga, que canti ella, va. Tell me when I sense my man and I.